Passen 6 minuts de les 10.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Encetem la segona hora d'avui amb la secció de Laila Harts, la maleta de Newt, amb una secció avui molt, molt especial per celebrar els 10 anys de l'estrena de Game of Thrones, de Joc de Trons, parlant dels llibres en què es va basar la sèrie.
Hola a totes i benvingudes un dia més a la maleta de Newt, l'espai de cultura friki del Penedès. Soc Laila Harts i avui em disculpareu perquè us faré sentir molt i molt vells. I és que al programa d'avui celebrarem els 10 anys de l'estrena d'una de les sèries més guardonades de la història dels Emmys. Estem parlant de la sèrie que va marcar un abans i un després a la història de la televisió i de la fantasia. Sí, sí, avui celebrem els 10 anys de l'estrena de Game of Thrones. Què no em creieu? Game of Thrones es va estrenar el 17 d'abril de 2011. HBO. La primera temporada va constar de 10 episodis i va ser creada per els showrunners D.B. Weiss i David Benioff. Entre el repartiment trobaven cares de sobre conegudes al món de la televisió, com són Sean Bean, que interpretava Ned Stark, Michelle Fairley, que era Catelyn Tully, Lena Headey, que era Cersei, Jason Momoa com a Khal Drogo o Ian Glen, que interpretava a Jorah Mormont. També incloia a joves promeses de la interpretació com Richard Madden, que interpretava Robb Stark, Kit Harington, que és Jon Snow, o Emilia Clarke, que és Daenerys. I ens introduïa una nova generació d'actors, encapçalada per Sophie Turner i Maisie Williams, que són les germanes Sansa i Arya, Isaac Hempstead-Wright, que és Bran, i Jack Gleeson, que interpretava a Joffrey Baratheon. Per si no ho sabíeu, la sèrie està basada en una col·lecció de llibres que es titula Cançó de gel i foc i és d'un autor americà que és George R.R. Martin. El primer llibre es titula Joc de Trons, títol que es va prendre com a referència per a l'adaptació televisiva. I avui parlarem precisament d'això. I és que aprofitant que tenim Sant Jordi a la cantonada, m'agradaria parlar-vos una miqueta d'aquests llibres que van donar vida a algun dels personatges més significatius de la televisió. A mi la veritat és que no m'agrada ser gaire hater sobre si un llibre és millor que una sèrie, perquè penso que s'han de gaudir les dues coses. Però, per exemple, a mi el fet de veure la sèrie em va encoratjar a llegir-me els llibres i a voler saber més sobre la història de Westeros. I això és el que pretén, encoratjar-vos a llegir-vos. Així que, bé, comencem. George R.R. Martin ha escrit 5 llibres que composen la saga principal de A Song of Ice and Fire. Joc de Trons, que es va publicar el 1996, Xoc de Reis, Tempestat d'Espases, Festí de Corps i Dansa de Dracs. Que, per cert, si us agrada llegir en català, el Corte Inglés els tenen en català. Estan programats des de fa més de 10 anys, i molta gent dubta que algun dia els acabarà, que la saga acabi amb dos llibres més, Vents d'Hivern i Somni de Primavera. Però és que la cosa no acaba aquí. Dintre del món de Westeros trobem dos llibres més. El Cavaller dels Set Regnes és un recopilatori de contes curts, de històries curtetes, que narra les aventures d'un cavaller errant que es diu Duncan Alal i el seu escuder Egg. Resulta molt interessant aquest petit llibre, és supercurtet i és molt fàcil de llegir, perquè està explicat des del punt de vista del poble, dels plebeus de Westeros, molt al contrari de la saga principal, que està explicada des del punt de vista de la noblesa i de la reialesa. El context del Cavaller dels Set Regnes es situa uns 80 anys abans dels esdeveniments de la sèrie, de Joc de Trons, i narra fets històrics importants com són les rebel·lions Blackfyre, que van ser els intents de la branca bastarda dels Targaryen de fer-se amb el Tro de Ferro. L'altre llibre, que forma part de l'univers de Westeros, es diu Foc i Sang, i és una crònica bastant feixuga i bastant intensa, però també és molt interessant, però no està feta per tothom, això s'ha d'admetre, que tracta sobre la dinastia Targaryen, que van regnar 300 anys sobre el continent de Westeros abans dels esdeveniments de la sèrie. La història és una crònica, és un recopilatori de relats de la mà, bueno, i de testimonis escrits de la mà del mestre Glaedhen sobre els reis dracs. Es narren els esdeveniments des que els primers Targaryen arriben a Rocadrac procedents de l'imperi de Valíria, sobre com el seu antic regne es va ensorrar i com el príncep Aegon I i les seves germanes es van muntar els seus dracs i van unificar els regnes de Westeros, no sempre de manera pacífica. Amb els Targaryen, des de Valíria es van arrossegar tradicions i cultures sobre la doma de dracs, que per cert només podia pujar un drac qui tingués sang de l'antiga Valíria, o sobre la costum de casar-se entre germans per mantenir la puresa de la sang. També van portar la seva pròpia religió, però la van acabar abandonar en favor de la fe dels Set, que va ser la religió que els Andals havien portat a Westeros alguns segles abans. Durant el llibre doncs, ens coneixem a personatges importants que tindran molta importància i molta rellevància al futur dels Set Regnes, com és el cas de la pirata Lady Elisa Farman, que va ser amant de la princesa Rhaena Targaryen, que va robar 3 ous de drac d'un niu de rocadrac i es va escapolir cap a Essos. Ja us imagineu on van acabar aquests ous de dracs 300 anys després. També coneixem de primera mà la guerra civil que va haver-hi a Westeros, coneguda com la dansa dels dracs, entre dos germans Targaryen, la princesa Rhaenyra i Aegon II, que aquestes batalles van portar gairebé l'extinció dels dracs de la casa Targaryen, uns 120 anys abans de que Daenerys es convertís en la mare de dracs. A partir d'aquest llibre, HBO Max està treballant en una prequela de Game of Thrones, que narrarà la història de la casa Targaryen com a rei de Westeros. La sèrie es titularà House of the Dragon i està prevista la seva estrena cap a l'any 2022. Porto ja una estoneta parlant i atabalant-vos amb conceptes sobre Westeros que sembla això una classe de història de la ESO. Però tranquil·les, que no com del pànico, que ara us ho resumeixo tot. Normalment m'agrada deixar aquesta part cap al final del programa, però us recordeu quan us vaig parlar del canal de Destripando la Història? Doncs sí, tenen una cançó on resumeixen la història de Westeros en 2 minuts.
Muchos años atrás todo estaba dividido.
Hijos del bosque aquí, primeros hombres allá.
Pero consiguen pasar a través de un camino.
Os vamos a reventar, pues nuestra magia usaremos para hacer zombies de hielo imposibles de matar.
Oye tú, qué miedo, vamos a negociar la mar.
Y así trabajaron para poder derrotar
a los caminantes blancos que se les habían ido de las manos y estaban matando a todo el mundo.
Durante un invierno que duró muchos años, los hijos del bosque y los primeros hombres construyeron un muro para contenerlos. Y todo fue bien, hasta que...
Vengan los andanos, son unos vándalos. Vienen a dar guerra y se van a quedar. Pusieron nuevos dioses porque les salió de ahí. Los primeros hombres van al norte a vivir.
En Malinia pastor encontró unos dragones.
Luego los domesticó y con su gente conquista el
continente, calcinando todo el que no se riñó.
Lejos van volando hasta que alcanzan Rocadragón.
Y los Roine huyen evitando su extinción.
Muchos años más tarde, Valiria es arrasada por un cataclismo natural de magnitudes colosales y su imperio se va al garete. Sin embargo...
Los Targaryen habían huido a Rocadragón y años después, el príncipe Aegon decide unificar los 7 reinos de Westeros.
Se sube a su dragón, conquistando un montón.
Y construye con espadas un trono molón.
Reinan en Westeros y así el tiempo pasó.
Muere el último dragón e incesta mogollón.
Bé, continuaré explicant algunes de les trames que van ser suprimides de la sèrie de Game of Thrones, però que són bastant interessants respecte a la saga de llibres. Repeteixo que això no ho faig per dir que els llibres són millors que les sèries. Les dues coses són productes que estan fets per entretenir i s'han de gaudir sense comparar-les, i una cosa està basada en l'altra. No han de ser iguals. Si ho explico, això perquè us piqui una mica la curiositat i us animeu a llegir llibres o a regalar-los per Sant Jordi. Tant l'escriptor, tant George R. R. Martin, com els creadors de la sèrie sempre han defensat que en moltes ocasions els esdeveniments importants succeeixen d'igual manera al llibre i a la sèrie. Només que a vegades, pel recorregut des del punt A fins al punt B, doncs, ha de variar una mica per temes de producció. Llavors us començaré parlant de Lady Cor de Pedra, del personatge de Lady Cor de Pedra. 3 dies després de la boda roja, que amb els llibres estem parlant cap a la meitat de Tempestat d'Espases, a la sèrie cap al final de la tercera temporada. Els Frey es van aliar amb els Bolton i amb els Lannister per tombar els Stark. Els cadàvers dels homes del nord van ser llançats al riu Forcabert. Nymeria, la lloba guàrdia d'Arya Stark, va arrossegar un dels cadàvers fora de l'aigua. El cos estava pràcticament irreconeixible, havia perdut la meitat del cabell. La carn estava flàcida i blanca per haver passat dies submergida. La gola oberta i sagnant, i la cara plena d'esgarrapades. El cadàver el troba la Germandat sense estendards, i el seu líder, Beric Dondarrion, la retorna a la vida mitjançant un encanteri que es diu el Petó de la Vida. El cadàver ressuscitat pren el nom de Lady Cor de Pedra, i les seves ferides mai acaben de sanar. Es torna un ésser venjatiu, cruel i sense pietat que assumeix el lideratge de la Germandat. No us imagineu de què estic parlant? Lady Cor de Pedra no és cap altra que Catelyn Stark, la matriarca de la família Stark, assassinada junt amb el seu fill a la Boda Roja i que té ganes de venjança. De fet, les esgarrapades de la seva cara se les va fer ella mateixa quan va veure morir a Rob. I no us explico més sobre Lady Cor de Pedra perquè si no seria fer-vos una mica d'espoiler. Una altra trama suprimida, aquesta és bastant aclamada dintre de la crítica, dintre de les fans, és l'anomenada trama de Dorne, que és protagonitzada per l'exòtica princesa Arianne Martell. Després de la caiguda dels Targaryens i de l'ascens de la Casa Baratheon, Dorne, el regne de Dorne, encara es manté fidel als reis dracs, perquè la princesa Elia Martell estava casada amb Rhaegar Targaryen, que és el germà gran de Daenerys. Arianne és la primogènita de Doran Martell i, per tant, segons les costums de Dorne, la hereva del regne. Durant la seva adolescència, però, troba una carta del seu pare dirigida al seu germà, a Quentin, on li diu que ell serà l'hereu de Dorne. Arianne s'enfada i adopta un comportament distant i rebel contra la cort i contra el seu pare, idea mil plans per intentar recuperar el que és seu per dret. Aquests plans inclouen la mort accidental d'un cavaller reial i la mutilació de l'orella, també accidental, de la princesa Myrcella Baratheon. La realitat que es troba darrere de la carta és que, sí, Quentin heredaria Dorne, perquè Arianne estava secretament compromesa amb l'exiliat príncep Viserys Targaryen, amb l'objectiu d'algun dia recuperar el tro de ferro. Després de la mort d'aquest, els plans canvien i Doran intenta casar Quentin amb Daenerys, però el noi té una topada amb els dracs i la veritat és que són una miqueta malparat. I per últim us explico breument la trama de Griff el Jove, que és que el fill de Rhaegar Targaryen, el fill legítim, durant el saqueig de la Fortalesa Roja, al final de la rebel·lió de Robert, Varys l'Aranya va intercanviar el nadó recent nascut de Rhaegar per al fill d'un camperol. El príncep va fugir de la ciutat amb Jon Connington, el millor amic de Rhaegar Targaryen, i va ser criat a les ciutats lliures, a Essos, amb l'objectiu de reclamar algun dia el tro de ferro. Al segon llibre, Xoc de Reis, Daenerys té una visió on veu el seu germà Rhaegar i a Elia Martell alletant a un nadó. Rhaegar escull per a ell el nom d'Aegon, com el primer rei de Westeros. Elia li pregunta si li escriurà una cançó, i ell respon: ja té una cançó. Seva és la cançó de Gel i el Foc, ja que ell és el príncep que ha estat promès, però ha d'haver un més, ja que el drac ha de tenir tres caps. Només us he explicat aquestes tres trames, però n'hi ha moltíssimes més, com per exemple la trama dels Greyjoy i l'elecció del nou rei de les Illes del Ferro, que estan en guerra amb la resta de Westeros, que és una trama que ocupa una part important de Festí de Corps. A mi la veritat és que aquesta trama, la dels Greyjoy, m'encanta. Amb Euron Greyjoy i amb Victorion és una passada. També el naixement del príncep salvatge, que és el fill de Mance Rayder, el rei més enllà del mur, que per cert, els llibres continua viu, gràcies a un encanteri. I el seu fill ha estat intercanviat, perquè aquí Game of Thrones els encanta intercanviar nens, per el bebè d'Elí. No vull parlar del final de la sèrie perquè hi ha moltíssimes opinions al respecte i no vull que ningú em linxi ni em talli el cap com el pobre net. Però sí que vull recordar un dels moments que va ser molt esperat pels fans i va tenir lloc al final de la sèptima temporada, que va ser l'enamorament entre Jon i Daenerys, que recordem que són família. Però no l'explicaré jo, sinó que ho faré a través d'una cançó paròdia que és super, super, super divertida. És del youtuber Trasto, que va immortalitzar aquest episodi a través d'una cançó paròdia de la cançó de Som mis amigos de Amaral i la va titular Es mi sobrino.
Hola, Jon Snow, soy Daenerys encantada, pero veo que aún no tienes la rodilla doblada. Me da igual King of the North, tu porte y tu melena, porque después de Khal Drogo todos me parecéis nenas. Dices que quieres
mi material. A la cola de la friendzone llora, te acompañará. Hablas de los caminantes solo para impresionarme, pero no me engañas, te lo noto en la mirada. Tú quieres el vidriagón que hay en mi roca dragón. Qué manera más moderna de pedirme traca traca. La verdad es que estoy un poco prenda. No le conozco, pero en cambio me resulta familiar. Es mi sobrino, pero tiene algo que me vuelve loca. Es mi sobrino, con ese culete el incesto no importa.
I acabarem aquest especial de 10 anys de Game of Thrones explicant algunes curiositats sobre Westeros. Vosaltres sabeu que aquí a la Maleta Newt, a part de ser super super fans de Game of Thrones, també ho som de Harry Potter. I és que 14 actors han compartit escenari a les dues sagues. Entre ells podem destacar a Michelle Fairley, qui interpretava a Catelyn Stark, i a la mare d'Hermione a les Relíquies de la Mort. Natalia Tena va assumir el rol de Nimfadora Tongs a partir de l'Ordre del Fènix, i també va ser l'encarregada de cuidar de Bran i Rickon al fugir de Winterfell, ja que ella donava vida a Osha la Salvatge. L'odiat conserge de Hogwarts, Argus Filch, és també l'odiat traïdor Walder Frey, interpretat per l'actor britànic David Bradley, que per cert fa un paperàs en ambdues sagues, tot s'ha de dir. Ciaran Hinds comparteix escena interpretant a Aberforth Dumbledore a l'última pel·li de Harry Potter i també a Mance Rayder, mentre que Julian Glover va posar la veu a l'aranya Aragorn a la Cambra dels Secrets i també va interpretar el maestre Picel a Game of Thrones. Després d'acabar el seu paper com a Robb Stark, l'actor anglès Richard Madden va assumir el rol de Cosimo de Medici a la sèrie Medici Mestres de Florència, que per cert està a Movistar Plus i si no l'heu vist us la recomano moltíssim perquè a mi em va encantar. Durant el rodatge, Madden va tornar a coincidir amb David Bradley, qui havia de ser el seu suposat sogre a Game of Thrones, ho va acabar sent a Florència, ja que Bradley va interpretar el comte Alessandro de Bardi, el pare de l'esposa de Cosimo. Richard Madden i Kit Harington, Robb Stark i Jon Snow coincidiran de nou a escena, aquest cop a la pel·lícula Eternals de Marvel, interpretant a Icaris i a Black Knight. I ja que parlem de Kit Harington, el nostre estimat Jon Snow, durant la segona o la quarta temporada, Jon s'enamorava d'una noia salvatge, de Ygritte, representada per l'actriu Rose Leslie. Sembla ser que el seu amor va traspassar la pantalla i el 2018 la parella va passar per l'altar. Almenys la seva història real va tenir molt millor que la que va tenir a la sèrie. Jack Gleeson, l'actor que va donar vida a Joffrey Baratheon, va basar la seva interpretació de cruel i despiadat governant en l'actuació de Joaquin Phoenix com a emperador còmodo a Gladiator. I ara sí que toca acomiadar-se, i com avui ens hem deixat portar per la màgia de la fantasia medieval, no podia marxar sense presentar-vos a Sauron, que és un grup de juglar metals que són de Cadis i basant la seva música en llegendes, en poemes i en contes tradicionals, amb temàtica relacionada amb el Senyor dels Anells i també amb la literatura clàssica i tradicional andalusa. Per a mi són un dels grups top en folk metal del panorama nacional, ja que la seva música de veritat que ens trasllada a aquella atmosfera màgica de contes, de fantasia, de llegendes, i la veritat és espectacular. I el cantant, que és Miguel Franco, és a dir, és una de les veus masculines més prodigioses i a mi la veritat és que m'encanta. Aquesta cançó que escoltarem es diu La hija de les estrelles i pertany a música, el seu 10è àlbum d'estudi que va sortir el passat desembre.
Blanca tez luminosa, piel arribó de las estrellas. Dama fiel que un deseo de amor a la tierra le condena. Un desliz de su corazón suspiraba por un hombre que jamás la debía mirar ni saber cuál es su nombre. Pero ilusa cada noche, cuida el corazón.
podrá regresar al regazo de la aurora.
I fins aquí el programa d'avui. Ens veiem al proper programa de la Maleta Newt. Fins aviat!
Penedès en xarxa.
Camí de 11:15 del segon flash informatiu d'aquest matí amb gralles, les gralles dels Vernets, que des del seu darrer treball ens porten aquests vers nets.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, al punt de 11:15 us oferim les notícies del Penedès en xarxa. Comissions Obreres del Baix Llobregat, l'Alt Penedès, l'Anoia i el Garraf organitza el seu tercer congrés a Vilafranca amb el títol Treball digne, sostenibilitat i igualtat. El congrés té lloc demà i participaran 160 delegats i delegades dels diferents sectors d'activitat i de les quatre comarques. S'hi farà un balanç del treball realitzat els últims 4 anys i es proposarà un pla d'acció pel proper període i 3 resolucions a debat. El secretari general, Josep Maria Romero, ha explicat en roda de premsa que el sindicat es presenta en aquest congrés amb una fusió territorial molt consolidada, amb unes 29.000, més de 29.000 persones afiliades, amb un creixement del 10% de dones. La representativitat de Comissions Obreres dins les empreses és d'un 44,6%, sent el primer sindicat a totes 4 comarques. Els debats se centren a adaptar-se al context de crisi econòmica i social, tot apostant pel diàleg social i la concertació al territori. Sant Quintí de Mediona col·labora amb el Consell Comarcal de l'Alt Penedès en el Pla de Reactivació Socioeconòmica Covid-19. Aquest projecte pretén ser un instrument per poder mitigar l'impacte de les afectacions produïdes per la pandèmia d'acord amb les característiques i especificitats del territori per tal de promoure la recuperació econòmica i la creació d'ocupació en el menor temps possible. Des de l'Ajuntament de Sant Quintí de Mediona, en aquesta primera fase s'ha participat en la realització del diagnòstic del territori i actualment es treballa per detectar i recollir les necessitats de cada sector empresarial en tots els municipis de la comarca. Per aquest motiu s'ha preparat una enquesta dirigida al teixit empresarial on poder exposar aquells aspectes que ajudin a reactivar l'economia del territori. Al llarg dels propers mesos s'anirà fent difusió de les accions programades d'aquest programa subvencionat pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, finançat pel Servicio Público de Empleo Estatal i cofinançat en un 50% per als fons socials europeus. Aquest 2021 no hi haurà trobada d'Olèrdola. La regidora de Cultura de l'Ajuntament d'Olèrdola, Anna Boada, ha confirmat que aquest 2021 no hi haurà trobada d'Olèrdola. La trobada se celebra al conjunt monumental d'Olèrdola el cap de setmana anterior al dilluns de la segona Pasqua i és considerada des de la seva fundació la festa de tot el municipi. La decisió de suspendre la trobada s'ha tractat en el Consell Consultiu de Cultura, l'òrgan de participació que integra entitats culturals del municipi i que assumeix tasques de coordinació de la trobada. Aquest any la trobada s'hagués celebrat el cap de setmana del 22 i 23 de maig. A més de la prudència per prevenir l'extensió de la Covid, un altre factor que ha condicionat l'ajornament de la trobada ha estat la dificultat d'elaborar amb tantes incerteses el programa d'activitats. Recordem que la trobada d'Olèrdola de l'any 2020, a causa de la Covid, també es va haver de suspendre. Des de l'Ajuntament es confia que el 2022 es pugui celebrar amb el lluïment que es mereix la 40a edició de la trobada del municipi. I acabem a Cunit. El quartet del Club Artístic Skating Cunit es proclama nou campió de Catalunya. Aquest cap de setmana es va celebrar al pavelló municipal de Riudoms el Campionat de Catalunya de Patinatge Artístic en la modalitat de grups quartets sèniors amb la participació del nou quartet masculí del Club Artístic Skating Cunit. L'equip de Cunit, entrenat per Òscar Molins i format per Ot Dalmau, Sergio Canales, Arnau Albiol i David Canyet, amb la seva coreografia Vortex, ha encapçalat el podi per davant de l'Associació de Patinatge Lliçà de Vall, que s'ha endut la plata, i el CPA Les Franqueses 60 amb el bronze. La consecució d'aquesta medalla d'or permet a l'equip cunitenc participar en el Campionat d'Espanya, que se celebrarà els dies 8 i 9 de maig a la ciutat d'Alcoi.
Penedès en xarxa.
Passen 7 minuts de 11:15. Com cada dimecres a aquesta hora donem veu a la nostra gent gran i avui els proposem parlar d'obres, de si veuen que estan més aturades que altres anys o de quines són les que creuen que serien important al seu barri, al seu municipi. Arrenquem tertúlia parlant d'obres i després vacunes i el que vulguin, evidentment, com sempre. Comencem a Ràdio Vilafranca, tots saludant la Fina Milà, bon dia.
Bon dia, Sílvia.
I la Natàlia Navarro, benvinguda.
Gràcies, bon dia.
Ara us faré una pregunta indiscreta. Sou d'aquelles que us agrada aturar-vos a mirar les obres, a veure com evolucionen, o això és més masculí?
No, jo de vegades, mira, ara mateix al carrer Ramon Freixes, cap avall, cantonada Tossa de Mar, hi ha una obra que deu fer un any o menys, que van fer un derribo de la casa que hi havia, i ara aquella obra està començant a pujar. I cada vegada que passo per allà me la miro perquè la veig tan alta que dic ui, ui, ui. Però miro el del davant, que hi ha la caixa de pensions, i penses, sí, sí, són a la mateixa mida. Però quan ho construeixen, sembla molt més alt de lo que després potser és, no? Al veure l'estructura, m'agrada veure com van fent, no? Com van pujant.
Jo no sóc de... Bueno, si sí, fan alguna cosa que se surt de la, diguéssim, de lo normal, sí, però no sóc d'aquestes, no.
Bueno... Doncs seguim sumant veus, Fina i Natàlia, i ara anem fins a Domenys Ràdio. Laia Batlle, bon dia, amb qui estàs avui?
Molt bon dia, Sílvia, molt bon dia a totes. Avui estic ben acompanyada amb l'Eulàlia Urgell. Eulàlia, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Bé.
Bé. Bé, ja ho veus, avui parlem d'obres i no sé si creus que aquest any... La cosa s'ha frenat una miqueta més aquí a Sant Jaume i per aquí la zona. Què et sembla, tu?
Bueno, la veritat és que jo no hi estic gaire pesada ni m'hi fixo pas massa amb les obres que es puguin fer o que no. Vull dir, no una cosa que m'interessa ben poc. Vull dir, no m'hi fixo. A vegades veig primer que ja està acabat, que pas que sabia que feien alguna cosa. Però, bueno, sempre convé fer coses, tant sigui... que s'ha parat moltíssim, això ja se sobreentén, perquè hi va haver el boom de la construcció i llavors era això, que creixien com a rovellons. Però doncs ara la cosa aquí està parada, perquè si aixecaves la vista veies grues i veies que es feien obres i es feien coses, però ara no en veus pas cap per aquí. No sé si més endavant la cosa anirà en marxa o ja està aturat per sempre, no sé.
No, per sempre no crec.
No, però vull dir que de moment està tot molt parat, vull dir, no, aquí, vaja, aquí Sant Jaume, és clar, Vilafranca és una vila i poder sempre hi ha més coses a fer, però aquí Sant Jaume, doncs, que és un poblet més aviat, cases en construcció, ara jo en aquest moment no crec que n'hi hagi cap.
Aquí ni sí cases, que n'hi ha algunes de cases, eh? A vegades he vist cases que diu en venda i ho veus bastant de temps... I tot d'una veus que bueno, ja hi ha les obres i dius, bueno, això molt bé, perquè senyal que, direm, l'economia es belluga una mica, perquè és molt important que hi hagi treball. I si hi ha obres, pensa que es belluga tot. Es belluga el que fa totxos, el que treu la sorra de, o el que fa quan ja comencen a fer l'excavació pels pàrquings. El que vendrà després els mobles per equipar les vivendes, el que farà les cortines, això és una roda.
Sí, però el problema més gros és poder...
Molt bé, no. La gent bellugui.
Aviam què passa a Moja, Olèrdola. Anem a sumar al darrer tertulià, als estudis de Canal 20, a Olèrdola. Armand Benito, bon dia.
Molt bon dia a totes. Bon dia, Josep.
Bon dia a tothom.
Com ho tenim? Fa falta arreglar un carrer per aquí, per Moja?
Aquí el carrer, això, però ara m'he recordat el que comentaven i em vaig fixar fa poc que a Vilafranca hi ha tres grues d'aquestes grosses, amb unes caselàries que estan fent brutals. Allà on el moler del Rovira estan fent un caselici que allà hi haurà quantitat de gent, perquè és immens, és grandiós. A part de les altres dues grues que ja he vist que també estan fent a la Rambla aquella nova que també hem fet a Vilafranca, allà a la zona moderna, no? Perquè allà hi ha dues grues també importants. Per això, les grues donen la possibilitat de veure de que alguna cosa s'està fent, perquè fa 4 dies, no gaire més, no n'hi havia ni una de grua. Totes estaven per terra. I ara es nota això.
I si anem més enrere, en veies moltíssimes.
Per això.
Perquè llavors n'hi havia tot arreu, eh? Però el que passa aquí, no que facin obres, està molt bé i molt bé, però jo penso que l'economia està bastant fotudeta com per poder comprar cases i comprar coses, perquè la gent, feina, vull dir, aviam, hi ha molta gent que no, podem, sí que ho farien, però o tenen por o no tenen possibles, vull dir, no sé jo com ho tenen.
Jo
dir,
que crec és que hi ha gent que en té de diners, molts, i després, a més, passa una cosa, que hi ha molta gent que no s'ha mogut, i per tant, molta gent han estalviat, ja ho diuen els bancs, que tenen molts diners perquè la gent ha estalviat molt. Clar, com no poden gastar perquè no poden sortir, clar, no pots marxar a on te vulguis ara. Escolta, aquí només podem anar...
Sí, pots anar a Andorra, eh?
Sí, bueno.
Ara es pot anar... Jo no puc venir aquí a Vilafranca, perquè sóc de Sant Jaume i sóc del Baix Penedès i Vilafranca és al Penedès, jo no puc venir. Però Andorra sí que
Andorra
puc anar.
Andorra sí.
Vull dir que... Això sí, dic que no es podem parar, eh?
Ja, però això és tot economia i, a més, perquè els andorrans també han protestat de que no els hi va ningú. Clar.
Oh, esclar.
Però que andorrans...
Cadascú protesta de l'ocell.
Clar, clar, clar. Però que no protestin les empreses que hi ha per aquí que lo malament que ho estan passant. Això sí, Andorra, escolta'm, ja s'espavilarà, perquè, escolta'm, nosaltres no tenim...
No, que no em fa patir, jo només ho dic per el cas de mobilitat, perquè tu t'imagines, ja dic, jo sóc de Sant Jaume, 13 quilòmetres de Vilafranca, sí. I no puc venir, legalment no puc venir, que dilluns vam venir, perquè la meva podòloga és a Vilafranca i vam venir a la podòloga a Vilafranca, o sigui que... Sí, però vull dir que em refereixo que vull dir, és una mena de lleis tan sí. rares i tan poc creïbles i tan poc de tot que ja no sé. Vull dir, no saps què pensar en tot plegat.
Si fan obres, sí. Jo crec que es bellugarà l'economia. Però també tenim aquí a Vilafranca que es volen arreglar moltíssims carrers, molts. Llavors, si sentiu la Penedès Televisió, veureu que la meitat de Vilafranca que està... La veritat és que els carrers fa molts anys que els hi toca... I degut a tot això de prioritats, de serveis socials, de coses més urgents, s'han anat deixant. Però ara mateix, escolta, s'està animant a la remodelació de molts carrers. Ens fa falta, i espero Perfecte. Que segueixi i que la gent no ens apaguem, que la gent, les voreres siguin amples...
Sí, sobretot a barri de la Girada,
sí.
Tot el que és la qüestió del voltant dels arbres estan aixecats.
Clar.
I està tot aixecada dels rels dels arbres.
Però mira, clar, això és una llàstima perquè és un barri nou
sí,
i quan es va construir... Llàstima. Tu mires la carretera a Tarragona, que aquests arbres deuen tenir 100 anys i no s'han aixecat ni una de vorera. Vull dir, sí, és a l'hora de construir...
Jo penso que no el van posar prou fondos.
Molt al tanto de quan es construeixen les coses, que vigilin el que fan.
És veritat, és veritat.
Bueno, perquè volen construir ràpid.
Per què deurà ser això?
Perquè volen construir ràpid, volen que tot quedi maco i ràpid, i no ho fan ben fet, perquè el que deia la Fina, la tenen de fer-ho més fondo, perquè aquestes coses, si no ho fan fondo, llavors les arrels sempre surten cap a fora. És que, esclar, el que dieu és correcte. Allà la Rambla, allà de la Girada, és terrible. Totes les voreres estan aixecades.
No tant les voreres com el mig.
Sí, el mig.
Com que els arbres són ja molts anys, tenen ja 20 i pico d'anys, estan per sobre l'arrel, està tot obert.
Bueno, perquè és això, els arbres volen respirar, per on sigui han d'agafar.
Normal.
De viure.
Llavors, els que hi caminin hauran d'anar molt al tanto, perquè amb l'ensapegada...
Tens anar-hi. El que passa que està a les puntes, i això, però bueno, amb tot així és perillós. La veritat és que aquestes coses les tindrien de mirar,
Em sembla que està previst, fer uns grans arreglos amb aquesta rambla, també.
No sé d'on parlem, jo, que no hi he estat mai. Vull dir, no em ve present, perquè si va...
No, és una rambla molt ampla, que està molt bé,
però... Sempre anem al centre, amb les botigues i això, vull dir que cap a les coses més de fora no hi he estat mai.
I després el que ha dit el company de Moja, de les grues, és veritat que el molí d'en Rovira... Estan fent uns pisos, el que diu ell. Si els venen tots i ven la gent, serà tremendo, perquè hi ha pisos i casetes, també fan casetes. Allà davant de la residència, Ricard Fortuny, fan unes casetes individuals, que estan moltes, està molt bé, quedarà molt maco aquell cos allà.
Sí, però les casetes és poca gent. El que és més horrorós serà aquelles cases que hi ha a darrere de les casetes.
Sí, a darrere n'hi ha dos o tres grues que estan aixecant molt alt.
I no s'ha acabat, perquè allò donarà la volta i encara donarà a la banda que hi ha aquella carretera que tira cap avall. Allò, allà hi cabrà una quantitat de gent.
Sí.
I als ajuntaments ja li agrada això,
Els promotors deuen pensar que ho ompliran.
Sí.
Els promotors deuen pensar que ho ompliran.
Ja ho deuen fer en previsió de vendre cases i pisos d'aquí un parell d'anys, que diuen que és quan ja sortirem d'aquest forat. Ja veurem.
És que ara arreglaran el carrer del Comerç, que representa que serà molt cèntric, i tota aquesta part feia anys que no s'hi feia res, doncs ara serà una part que, molt nova, per dir alguna cosa. I, esclar, vull dir, la construcció... Mira, el que sents normalment és que a Vilafranca no hi ha pisos. No hi ha pisos de lloguer, no hi ha pisos nous, molta gent de fora... No sé si ho heu sentit, però hi ha molta gent de fora que volen venir a viure a Vilafranca, principalment de Barcelona sí. i de l'àrea de Barcelona.
Sí. Jo sí que ho he llegit, això, eh?
És que sí.
Que la gent,
sí,
la gent vol comprar pisos
serà la tercera
de
corona de, sí. de tot el voltant de Barcelona.
Sí, 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 sí. Perquè i, clar, en el sentit que hi ha més amplitud, hi ha més camp, hi ha més a Barcelona. Sí,
que no, i que molt, en funció de on viuen, per exemple... Cornellà, Hospitalet, els pisos eren molt cars. Jo quan vaig venir aquí a Vilafranca, que vivia a Cornellà, eren la meitat del que valien a Cornellà, eh? O sigui, que jo vaig comprar el pis a la Desirada, molt bé de preu, a Cornellà valien quasi el doble.
Bueno, perquè això ja hi ha la inflació, diguem, de si vius a Barcelona, doncs sembla que té una altra categoria, no? Un nivell més alt.
Sí, però...
Però a Vilafranca veig que la gent els hi tira. Perquè sí. diuen que és una població més tranquil·la, que s'hi viu bé... Sí. Esperem que tampoc ens vinguin aquí unes aglomeracions que ens facin marxar els que hi som, oi?
Vilafranca té una cosa molt bona, que té moltes coses culturals que en uns altres pobles no n'hi ha. Potser perquè el que diu la Fina, no? Que és més tranquil·la, la gent ja fa molts anys que fa aquestes coses culturals i vulguis que no, és una arrel molt maca. Jo a mi em regalen un pis a Cornellà, on vivia, i no me'n vaig, eh? No me'n vaig.
Escolta, ara que diu cultural, que no sentiu el Vilapensa. Què? Vinga.
No, jo no sé ni de què parles.
No? Doncs ara mateix, sí. aquesta setmana, sí que sincronitzeu Penedès Televisió, ho agafeu, no?
Sí,
des de Sant Jaume.
Sí, això sí, sí.
Doncs
sí,
a les 7 de la tarda és qüestió de posar-ho. Que fem la setmana de la filosofia, però amb uns ponents de primer nivell que ens ensenyen, ens expliquen i ens ensenyen a pensar, potser també, cosa que val la pena.
Vale. I això no ho fa nou...
El Castellví segur que ho sap, això.
No. Estava escoltant-ho perquè no ho coneixia. No,
jo tampoc.
Sí, però ja fa anys que ho fan.
Sí, és el quart any. Us asseguro que és maco.
Jo no havia sentit parlar. No havia sentit parlar.
No.
És bonic, eh? Bueno, és bonic. Si us agrada, una mica en plan d'estudis, diguem, eh? Perquè, doncs, Vilapensa, doncs, és dedicat a la filosofia, però home, ahir mateix...
El nom ja ho diu, Vilapensa.
Sí.
O sigui, fan pensar, doncs, en les reflexions que deuen fer.
De veritat que és bonic sentir-ho. Sempre s'ha d'aprendre coses noves,
sí,
no?
Sí, i que t'ensenyin a pensar, poder val la pena, perquè a vegades penses i no arribes enlloc, i en canvi si t'ensenyen una manera de fer-ho i que ho puguis portar a terme i que la cosa pugui anar bé, doncs poder val la pena de sentir-ho i escoltar què et poden explicar.
Parlant d'això, que hi va molta gent?
Sí, saps què passa? Ho fan a l'auditori del Vinceum, allà davant de Santa Maria, sí. no? I és clar, aquest any amb la cosa del
petit,
Covid,
allò no és gaire gran.
S'ha de tenir molt... S'ha d'anar a demanar-ho amb temps, diguem, perquè doncs, no hi pot entrar tothom qui pot, qui tindria capacitat, perquè no hi ha espai, no?
Però ho fan
però
per la televisió.
Però com que ho pot seguir en directe.
Vale.
Ho fan en directe mentre ho van fent.
En directe per la televisió de Vilafranca.
Ja.
Quan s'acaba el ponent que està explicant, que ahir mateix... Us ho recomano, eh? Va ser interessantíssim, eh? Hasta les reflexions i les coses que feia, no ho sé, diu que és més important pensar això, que no pas aquestes noves tecnologies que van tan de pressa, que, bueno, heu d'escoltar-ho, eh?
Sí,
no.
Bueno, és veritat, ja miraré, això de pensar és molt bo per les persones.
Sí, sí. Bueno, ens hem desviat del que ens deia la Sílvia, eh?
Bueno,
les obres,
les obres.
No, jo volia dir que el Vinceum, això que dius, vull dir, molta gent no hi deu caber perquè no és gaire gran. Jo hi vaig ser una vegada que vaig anar a recitar poesies allà.
Sí, dir, molt
sí,
bé.
Sí, dels estudis penedesencs feien un acte... d'un poeta que ara no me'n recordo quin era, però és igual, m'han fet llegir la que organitza, que és la Dolors García, que és la presidenta.
Sí,
em va dir si volien anar a llegir un, que és d'aquí Sant Jaume.
Sí.
Ella
sí,
viu
sí.
aquí Sant Jaume, vull dir, bueno, els de fora tenen una casa molt guapa al mig de les vinyes.
També es belluga molt per aquí Vilafranca.
Sí, sí, o és la presidenta d'això.
Sí, de l'Institut d'Estudis Penedesencs.
Molt bé,
sí,
doncs, bueno,
sí.
Van fer...
Bueno, el Vinceu s'hi fan moltes coses. Vaig,
I ara que dius, sí, tant, però em refereixo que no és gaire gran, o sigui, molta gent no hi caben.
No, però està bé. Escolta una cosa, que ja t'han posat la vacuna.
A mi no.
No,
no oh. he vaccinat encara.
Bueno, perquè deu ser més jove, i per això
oh,
no l'haig cridada.
Sí, de la primera volada, bé, estic 71 anys.
I amb el Castellví, què?
Tampoc. A mi tampoc, no. perquè...
Ah, no. pues, a mi sí.
Oh, que jovenets sí? que sou.
Jo estic com l'Eulàlia, no, jo encara
sí,
no em toca.
Sí, vull dir, no m'han dit res.
Ni no m'han dit res.
Poder...
Però poder conec molta gent que ja l'hi ha posat, eh?
Sí, justament, mira, la Natàlia,
ahir... I molt bé, de seguida, ràpid, la citació.
Sí. Res, escolta, un minut i dintre. Posar? Quina et van posar?
La Pfizer.
Ah,
la Pfizer.
Molt bé. Jo amb aquesta sí que em vull vacunar.
Pfizer,
és igual. Sí. Però Goita, deien que la Janssen, i ara avui he llegit el diari, que la Janssen també fa això del,
sí,
dels
però trombos. Fins avui no arriba a Espanya.
Però
no, però és que ara no la volen.
No la
volen
no,
perquè
no,
també
no,
fa,
això,
perquè
jo
fa el mateix que
això...
l'AstraZeneca.
És l'AstraZeneca la que no els vol posar la gent.
I la Janssen
que
tampoc.
Trombos.
Escolta, la Janssen també ho fa.
I si llegim els medicaments del...
Ah, sí.
Del gelocatil, del sí, no sé sí. què, tampoc no ens el prendríem.
Hi ha més contraindicacions que indicacions.
Sí. Que sí, i ens el prenem sí. cada dia.
Sí,
pues jo no he tingut cap... Ni em fa mal
el
puesto de la punxada, eh?
Ja me la van posar carai, divendres, sí.
Sí, sí. Doncs,
bueno, ja veieu doncs que ganes gent, de ja xerrant tinc unes quantes.
Al meu gendre li van posar l'AstraZeneca perquè és professor de música i els de l'escola es van vacunar tots i va estar dos dies ben xungo, eh? Perquè doncs estava fotudet, sí. fotudet. Vull dir, ell que sempre pues no té mai res, diu, escolta, no sabia ni què tenia, eh? Mal d'os,
sí.
uns tremolors, vull dir, molta sí. febre no, però mal al braç, diu, encara me'n fa ara, i això avui fa tres setmanes que l'han vacunat.
Oi, doncs
en canvi,
la meva jove...
En canvi, una gent que no els hi ha fet res.
És professora de l'institut, la meva jove, i li van posar, i l'endemà jo dic, què tal, Judit? Diu, res, vaig t'aixeco el braç, bueno, i no l'he sentit a dir cap dia.
Bueno, això també deu ser, depèn de la persona, depèn
sí,
d'alguna
de
cosa
cadascú.
Que puguis tenir
sí,
internament.
Sí, sí.
És,
I en canvi,
és molt difícil que tothom sigui igual.
Sí. Tant, oi tant, cadascú té la seva naturalesa, però doncs la cosina meva es va venir a vacunar aquí a Vilafranca, que ella s'ho va buscar per la web, té 60 sí. anys i la van acceptar. I, bueno, es va anar a vacunar i li van posar l'AstraZeneca. Doncs va passar 24 hores, amb còlics, vull dir, amb diarrea, amb vòmits, i era de la vacuna. I, en canvi, diu, quan han passat 24 hores, és com si s'hagués girat la mà, i normal, eh? Sí. Diu, però vaig passar 24 hores, diu, hasta, però malament, eh? Una cosa, diu, de mal estar.
Sí, depèn.
En canvi, diu, el braç, ni sabia on tenia la punxada.
No.
Diu, però a mi em va fer aquest tipus de reacció. I bueno, ja dic, cada persona deu tenir segons la seva naturalesa, li deu fer una cosa o li deu fer una altra.
Sí, però és millor. Si potser tens la tensió alta o qualsevol cosa de què no
doncs
ho saps.
Aquí que, jo que ja no... estic fotuda perquè la tensió alta li tinc. Sí, va per aquí anem malament.
Però és millor la vacuna que no posar-se-la, eh? Això totalment.
Ah,
això hi ha gent que diu,
no,
aquesta no me la posaré. Pues escolta'm, sí. malament, eh? Perquè
sí,
el
meu fill...
Si puc triar avui la Pfizer, vull
sí,
dir...
Però no la pots triar.
Que no se la posi i no el deixem sortir de casa.
No,
eh?
No, és que no
perquè
pots
seria
triar-la.
El que ens ho encomanaria.
Bueno, no sé si al final faran el del carnet de vacunació, que hi ha puestos que diuen que sí,
igual que les
sí,
criatures
controlen.
O que les que...
Home,
el nostre
però,
gat també en tenia un de carnet de vacunació.
No ho faran.
I quan eren petits.
Sí. No, el gat.
El gat?
Clar, sí. també tenen les
teníem
seves vacunes, els animalots.
Teníem un gat que tenia un carnet de vacunació.
Sí, sí, clar.
Vull dir que cal tindre, el gat no.
No, però vull dir que això de la carnet de vacunació no cal que ho facin, perquè si volen averiguar si t'han vacunat, només apretant un botó per l'ordenador saben si t'han vacunat o no.
Sí,
i tant. Per
sí,
tant,
no és
interessant això del carnet, perquè
per què vulguin no. el carnet.
No, és que sembla
una
mica
senyora.
Discriminació, sí, sabeu? No,
però si
surts
de puesto... i vols anar a un altre cantó i t'exigeixen, sapigueu...
Bueno, pues que apretin el botó i el
venim. Aduanes, policia, o qui sigui, has de tenir un lloc que estigui escrit que estàs vacunat, però no sé, dic jo.
Oh, i tant, que tenen controlat.
Quan hi ha persones que diuen, no, jo no vull donar mai el meu compte del banc o el que sigui, dic, escolta, no preocupis.
Ho saben tot.
Hi ha uns que apretant el botó saben igual on estàs en aquest moment.
Sí. Molt probable, molt probable.
Sí, mira,
amb els mòbils diu que et poden localitzar de seguida.
I tant, si i volen. Saben tot el que vulgueu.
Això que va passar, no sé si a algú de vosaltres us ha passat, que et enviaven un SMS dient que tenies en trànsit el paquet que havies demanat.
Ah, sí.
I era mentida. Era mentida, era per agafar-te els datos per tenir-lo. Jo vaig parlar amb el meu fill i va dir, mama, ni se t'ocorreixi, eh?
Són les estafes.
Ho agafen tot.
Ja. Hi ha una pila de coses, que a vegades t'envien un WhatsApp a un amic o el que sigui, diu, si rebeu això, cuidado, perquè és per enganxar-te, que llavors tenen la...
Sí, t'agafen els datos.
Lloc, t'agafen les dades i ja està. Però vull
dir
que...
Sí, el pitjor de tot és quan tu surts a qualsevol restaurant i després te'n tornes a casa i et diuen, com li ha anat bé, li ha agradat aquest restaurant? Ostres, tu, és terrible això, eh?
Sí, no, no.
És terrible. Que...
Oh, bueno. Es tenen controlats per tot arreu.
Home, i tant.
És aquell xiste, que diuen, com ho sap que hi ha anat? Oh, escolti, vostè cada dia abans d'entrar al restaurant ja saben que voldrà la truita amb patates, sí, que voldrà el xoriço amb no sé què.
Arribarà un moment que passarà això. Arribarà un moment que passarà. Sí.
Això s'acaba, són gairebé les 11.
Ja,
molt bé.
Tan animats que estem.
Home.
Moltes gràcies. Fins per
dimecres, si Déu vol.
Vinga, adéu-siau.
Adéu, bon dia.
Adéu.